Avui és divendres, portes d'un llarg cap de setmana, però avui, dia 29 d'octubre, és el Dia Mundial del Ictus. És un dia important també per tenir consciència, per prendre consciència sobre el que ens pot arribar a passar, que és el tema de l'ictus. Si vols una cosa una mica més agradable, més bonica, doncs als Estats Units, només. I si tens gats, avui és el Dia Internacional del Gat. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Com et deia, divendres portes d'un nou cap de setmana, però és un cap de setmana llarg, perquè dilluns vinent és festiu, dia de Tots Sants, diumenge és el dia de la castanyada, per tant, tot qui pugui, doncs... Dic qui pugui, perquè hi ha gent que treballa els diumenges, i el dilluns també hi haurà gent que treballarà, eh? Per tant, qui pugui, doncs que faigui, que s'agafi aquest cap de setmana llarg. Això sí, si has de fer activitats a l'aire lliure, doncs para compte a la meteorologia. No per deixar de fer coses, sinó per anar doncs, equipat adequadament. Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Hores d'ara, doncs, 16 graus i mig a la ciutat de Lleida, un dia ennuvolat, amb una mínima avui que ha estat 4, quasi bé 4 graus i mig més alta que la d'ahir, 12 graus, no feia fresca, no feia fred aquest matí, feia fresqueta. Però veurem com es planteja aquest cap de setmana. Buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez, per escoltar el seu Melo Malo. També estarà amb nosaltres la Maria José Orcajada per parlar de temes legals. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs parlem de cine, el divendres de cine, i la Laura González, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja et remato totes les propostes de música, d'espectacles, d'arts escèniques, etc., de cara al cap de setmana i al començament de la setmana vinent. Ara sí, ja que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, que allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bon migdia a tothom.
Dia ennuvolat hores d'ara a la ciutat de Lleida. Sí, sí. Em sembla que no ha arribat a caure cap gota, no, encara?
No, que sapiguem no, però estem a les portes d'un canvi, un canvi de temps que no tenien des del 3 i 4 d'octubre, que va ser el darrer dia que va ploure. Hem tingut, des del 4 d'octubre, que va ploure matinada, fins avui, una estabilitat atmosfèrica increïble, sí. Llarga, duradera, en dies de sol, però clar, de tardor, amb matinades fresques i dies assolellats, però tots els dies superant els 20 graus. I ara ens ve un canvi de temps i una successió de canvis. Durant molts dies n'hi haurà canvis de temps. De moment, avui és dia ennuvolat, amb temperatures fresques o suaus, no, entre 12 la mínima és força alta, respecte a dies que van tenir 4, 5, 6, i la màxima pues, quedarà més curta si no fa sol. Si n'hi arriba alguna pluja seria a final del dia, probablement al Pirineu, febles, i la tongada de pluges, potser la més important, seria la propera nit matinada, sobretot matinada, matí de dissabte. Aquestes pluges serien generals, podrien ser generoses, per dir alguna cifra, 10-15 litres com a poc a la meitat sud de Lleida i una mica més, fins i tot més de 30, la zona més afavorida de tota Catalunya seria les comarques de l'Alta Ribagorça, de la Vall Fosca i les Rodalies, sud-oest de la Vall d'Aran, una mica del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà, i allí podien superar els 30. Aquesta seria la tongada més important de pluges que podia durar des de la propera nit matinada, no sé exactament a quina hora començarà, fins migdia aproximadament, això pot variar les franges horàries. Després s'obririen clarianes durant la tarda de dissabte i passarien a un diumenge que estaria més dispers, és a dir, n'hi hauria núvols, clarianes i ruixats febles i dispersos per tot arreu, sense tenir una franja horària, potser a primera hora i a darrera hora de diumenge plouria més. La matinada de dilluns també podria ploure, però després la majoria del dia 1 seria amb més predomini del sol que no pas núvols. És a dir, n'hi hauria diversos canvis en quant a pluies. Caldrà portar el paraigües o el xubasquero o alguna roba.
Portes el paraigua i ja està.
No farà molt fred, no baixen molt les mínimes, no pujaran tant, però encara voltaran els 20 graus les màximes, és a dir, un cap de setmana que, bueno, tindrem alguna pluja, sobretot al Pirineu, sobretot a la cara sur més que a la cara nord, sobretot la matinada matí, sobretot migdia de dissabte, de demà dissabte. Bueno. Però és, seria aprofitable, eh? no és pas temps dolent, l'únic que és un canvi correcte. Respecte abans. I doncs... fins i tot cal avançar el que vindria després,
perquè
hi hauria un altre canvi, i aquest important...
Cap amunt o cap avall?
Un refredament important de la temperatura. Una entrada de nord, ja no arribarien els 20 graus, ens quedarien a 15, ja les mínimes estarien per sota de 5, 1, 2, 3, 4 graus, ja glaçaria el Pirineu, però això seria a partir del dia 2, sobretot 3, 4 i 5.
Val.
Però de moment, el cap
doncs,
de setmana,
amb parlem...
alguna pluja, com serien pluies moderades, continuades i persistents, sobretot al Pirineu, pues serien, no seran de... no seran aiguats, no seran xàfecs, no n'hi haurà tempestes, o si n'hi ha alguna serà molt feble al Pirineu, és a dir, una pluja de tardor.
Molt bé. Doncs que dilluns és festiu, ja ho hem dit, dimarts hi tornarem, i dimarts ja sabeu que tornarem a parlar amb l'Armando Álvarez per fer aquesta previsió del que quedi de setmana. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Marxem directes a buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Clar, aquestes alçades suposo que tothom ho sap, perquè tothom t'ho ha dit d'una manera o altra, però anem a recordar-ho, que aquest cap de setmana es canvia l'hora. Que la nit de dissabte a diumenge, la matinada de dissabte a diumenge, guanyarem una hora. És a dir, quan siguin les 3 de la matinada, ara ja no ho fem. Jo recordo abans que havies de començar a agafar rellotges de casa i posar-los tots a mora. Ara, com que tots estan connectats a internet i es fa automàtic, doncs mòbils, rellotges intel·ligents, ordinadors, tot això es canvia sol, però encara queda algun rellotge per casa d'aquells que no es canvia sol. Doncs ho pots fer de dues maneres, o de tres. Et poses el despertador a les 3 del matí. Aquesta jo potser és la menys pràctica, eh? Però et poses el despertador a les 3 del matí, llavors el retrases fins a les 2 i anul·la l'alarma, perquè si no tornaràs a passar a les 3 i et tornarà a despertar. Però o abans d'anar a dormir o després o a l'endemà al matí, que sàpiguis que hauràs de retrasar una hora els rellotges que no hagin canviat sols. Guanyem una hora, sense l'habitual debat, si cal, si no cal, si estem a la franja horària que ens tocaria, si no, etcètera, 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 etcètera. El que passa cada 6 mesos, de fet. Per tant, ara entrem en horari d'hivern, a la tarda serà fosc molt més d'hora i al matí... doncs guanyem una hora de llum. Si això és bo o és dolent, doncs no en tinc ni idea. La veritat és que no m'he plantejat mai posar-me a calcular. I per les xarxes trobes opinions de tot. Gent a favor, gent en contra, i gent a favor amb dades i gent en contra amb dades. Per tant, no sé, explica-me-ho, si vols. 664-526-180. Enviem un WhatsApp de veu o de text i explica'm què et sembla que això del canvi horari. Hi ha gent que et diu que això provoca molts trastorns de salut i d'altres que, escolta, és com fetar una nit i l'endemà ja està. No ho sé. Explica'm-ho. 664-526-180. Comencem parlant de successos i és que la magistrada del jutjat penal número 4 de Tarragona ha vetat que Adrián R., el conductor de 24 anys, que el 3 de febrer del 2018 va causar un accident a Tarragona en el qual van morir dos joves lleidatanes, pugui viatjar a Romania i li manté la mesura cautelar de la prohibició de sortir d'Espanya. La defensa de l'acusat havia sol·licitat que pogués anar a Romania, d'on és originari, amb el pretext de renovar la documentació al·legant que se li havia extraviat. La fiscalia i les acusacions particulars s'hi van oposar. Cal recordar que la fiscalia i les famílies de les dos joves que exerceixen les acusacions particulars van rebutjar el juny passat que l'acusat fos condemnat només a 2 anys de presó, com va proposar el seu lletrat. Va ser durant una vista oral per a una possible conformitat i en la qual finalment es va assenyalar el judici Ulla pel proper 16 de febrer del 2022. 4 anys després, 4 anys i uns dies després de l'accident i la mort d'aquestes dos joves lleidatanes, una de 27 anys i una de 19. La fiscalia ara sol·licita una condemna de 4 anys de presó per 2 delictes d'homicidi imprudent. Molt més elevades són les penes que demanen les acusacions. La família d'Elisenda Calderó, representada per Xavier Prats, sol·licita que se li imposin 14 anys de presó. La condemna que demana la família de Tamara Hernando no ha transcendit. Però recordem que el sinistre va tenir lloc quan el cotxe que conduïa l'acusat, en el qual viatjaven les dues víctimes, va xocar contra la rotonda de les Gavarres a la carretera T11 i es va precipitar al buit sobre l'A7. Ell no tenia carnet de conduir. Va donar positiu en alcohol i anava ulla, amb una zona de 40 km per hora a 117 km per hora. Després resulta que es va sorprendre que tinguessin un accident i que, a més, perdessin la vida dos persones. Sense carnet de conduir, begut i, a més, a 117 per hora en un tram de 40. Van morir dos noies, 27 i 19 anys. Li demanaven dos anys de presó. El seu advocat, el qual, evidentment, les famílies hi van negar. En fi, el judici el proper 16 de febrer del 2022, 4 anys després, 4 anys els ha costat, eh? En fi, com dèiem, aquest cap de setmana llarg, entre d'altres coses, hi ha el dia de la castanyada, que serà diumenge. No passa res perquè l'endemà és festiu. El dia 1 de novembre és Tots Sants, és festiu, per tant, es pot fer dia de la castanyada diumenge a la tarda vespre, amb amics, amb família, com creguis. Això sí, eh? Recorda, ventilar, obrir finestres, si és a l'exterior millor, si fa una mica de fresca ens abriguem, amb lloc cobert, perquè igual plou. Els forners lleidatans es mostren molt optimistes per aquesta campanya de Tots Sants pel que fa a la venda de panellets després que la passada es desenvolupés amb limitacions en el número de persones en trobades. Això permetrà que famílies i colles d'amics puguin tornar a reunir-se en la seva totalitat per celebrar la castanyada. Això ens ho expliquen des del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. En aquest sentit, ells confien que vendran uns 140.000 quilos de panellets, una xifra que igualarà o fins i tot superarà la del 2019, la d'abans de la pandèmia, ja que les restriccions de l'any passat van fer caure lleugerament les vendes, tot i que van ser força generoses. Eh? Tot i això, l'encariment de la matèria prima, sobretot el pinyó, ha acabat repercutint en part del preu de venda del producte. El forner Toni Frías, és representant del Gremi de Forners, explica que els panellets que més es venen són, a veure si coincideixen amb tu, el de pinyons.
Des del Grammy pues, fomentem lo que és tota la varietat de panellets, però els productes estrella al final és el de pinyó i el d'omella. El de pinyó és una cosa que només menges, com aquí dius, pinyons el dia de Tots Sants.
I també ens parla de l'encariment de les matèries primeres, de la llum, i que tot això, evidentment, repercutirà i ho notarem, o ja ho has notat, si ja n'has comprat, en el preu dels panellets.
El que és aquest any repercutirà una mica tot en global el que està passant, les pujades de la llum, les pujades del pinyó, del país, que està pujant molt, el que és la matèria prima que utilitzem, els sucres, també han pujat ara una barbaritat, i llavors hi haurà un increment de preus.
És el que explicàvem avui aquest matí a COPE, que primer les pujades de la llum les veiem com una cosa, a veure si és passatgera, a veure si és temporal. Ara ull, perquè ens està començant a repercutir en pràcticament tot. Transports, cistella de la compra, menjar, roba, etc. A part de la pujada de les matèries primeres. Canviem de tema perquè JARC adverteix que la manca de fertilitzants i la brutal pujada dels costos fa preveure significatives retallades en la producció agrària. L'increment global del preu de les matèries primeres i l'energia, el col·lapse en els ports internacionals i l'espiral alcista dels molls marítims estan passant factura al sector agrari. Fixeu-vos al final, eh? O sigui, l'encariment de matèries primeres i l'energia, tot el que està generant a nivell mundial. I a més és una cosa que ha anat venint, que us hem anat explicant en els darrers mesos, la crisi dels xips, que això ve de molt lluny, l'encariment de les energies, que ve de molt lluny, la que ja hem començat a notar de l'electricitat, que no ve de tan lluny, però a poc a poc, i al final repercuteix absolutament en tot, en tot. S'està realitzant, ja saps, la trobada empresarial al Pirineu. Vam parlar amb el seu president, amb el Vicenç Voltes, i entre d'altres hi ha estat el president del Cercle d'Economia, Xavier Faus, que ha afirmat que la transició verda no serà ni fàcil ni barata i que el territori, que hauria de ser part de la solució, falta consens per implementar energies renovables. En aquest sentit, ha explicat que la gran indústria les necessita a la vora i que hi ha el risc que en dues dècades Catalunya hagi d'importar la pràctica totalitat de l'energia de la resta de l'Estat i de França. Tot plegat, ho ha dit, com dèiem, en el marc de la 32a trobada al Pirineu, que enguany té com a eix central la resiliència empresarial i que recupera el format presencial amb uns 600 inscrits. Per la seva part, el president de la trobada empresarial, el Vicenç Voltes, ha defensat la necessitat que les administracions prenguin mesura per ajudar a equilibrar una altra vegada el preu de l'energia.
Entenem que les administracions doncs han de prendre mesures que ajudin a equilibrar una altra vegada, sobretot el que són els preus de l'energia. Hi ha situacions que són difícils d'entendre, no? Llavors, aquí pensem que hauríem d'actuar una mica més ràpid.
Hi ha situacions que són difícils d'entendre. Unes quantes n'hi ha, eh? Canviem de tema perquè les festes de foc dels Pirineus es repensen per evolucionar sense perdre l'essència. Una vuitantena d'experts es reuneixen al Berguedà en un simposi internacional per analitzar els reptes de futur. L'historiador i fallaire Oriol Riart parla dels reptes de les festes del foc, és a dir, quin és el futur de les festes del foc?
De cara al futur pot ser el més important. Evidentment, el gran repte és la gestió de la massificació que acaba venint a totes aquestes celebracions. El volum de gent no acabi molestant o no acabi modificant la tradicional celebració, diguem.
S'ha de ser just. Mal si en venen pocs, mal si en venen massa. Però és veritat, la massificació amb aquestes festes ha estat més que manifesta i jo crec que van en contra de l'espectacle. Parlant d'espectacles, l'espectacle Migrare, de la companyia Maduixa, millor estrena d'arts de carrer a Fira Tàrrega 2021. Els valencians guanyen el Premi Moritz després de la votació dels professionals acreditats a l'edició d'enguany. Va, que fem una pausa rapidíssima i de seguida està amb nosaltres el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, hasta el 2 de noviembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Com et deia, cap al carrer Príncep de Viana. Anava a dir al polígon del Segre. Quins temps, segur que ell ho enyora, això. Però ara estan a Príncep de Viana, amb unes instal·lacions molt maques. Els pots veure des del carrer. La redacció del diari La Mañana, allí està el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, a ver, estáis bien y es bonito, pero un poco de una mica de añoranza de las antiguas instalaciones también, ¿no?
Ni una mica ni una antracita. Totalmente.
Totalmente.
Añoranza total. Me pegué allí más de la mitad de mi vida, o sea, 34 años.
Bueno,
aquí llevamos dos.
Se aparcaba bien, eso sí, ¿eh?
Sí, allí no teníamos problemas para entrar y salir.
La verdad es que, bueno, mira, son cambios en la vida que pasan y, bueno, como no se puede hacer nada, pues mejor aceptarlos. Pero, bueno, tenías un sitio guapo, ¿eh? Además, la
sí,
redacción
además,
era histórica.
Era cuando los medios informativos eran más creíbles que ahora.
Bueno,
esas otras, ¿no?
Es un buen debate este, ¿eh? La verdad es que...
Sí, no, es un buen debate, no. Era cuando realmente funcionaban los medios informativos y no estaban tan manipulados por los políticos como ahora.
Pues la verdad es que sí.
Esto es cierto.
La verdad es que sí. En fin, oye, tenemos un fin de semana largo por delante, con lunes festivo, Día de Tots Sants. No sé si a nivel de programación de música en directo se nota un incremento.
Bueno, yo lo único que digo es que yo me quedo con la castañada.
Ya, ya.
Que el Halloween se lo queden los Yankees y que, puestos a elegir, prefiero escuchar a Halloween.
Oye,
es una gran banda de metal.
Ahora que dices esto, un incís de 10 segons, me parece muy curioso, no lo criticaré tampoco, pero me parece muy curioso que en las escuelas, donde según qué ámbito se apuesta por todo lo catalán, ¿vale? Ja sabeu per on em vaig, que a les escoles potser no s'hauria de parlar tan en profunditat de certes coses, però bueno, s'aposta decididament per tot el català, es faci la festa de Halloween en lloc de la castanyada. És curiós, això. O sea, por un lado, el català i l'ital, que ho trobo bé, vivim a Catalunya, pues, ¿vale? Però, per l'altre, escolti, és la castanyada aquí, la festa per excel·lència. És la castanyada, no el Halloween. Si voleu, podem conjugar els dos, però no un que desplaci l'altre. És curioso, esto,
Bueno, y espérate, que a lo mejor le sale otra lumbrera al ministro que tenemos de consumo, que en vez de hablar de la luz,
sí,
habla habla del problema de la carne, y ahora dice de que el chocolate es malo, cuando a mí siempre me ha encantado el chocolate y siempre comía pan con chocolate y estoy la mar de sano y
es que,
la edad que tengo.
Pero aquí se ha equivocado, es que el chocolate no es malo, es bueno, el puro. El chocolate
están con unas pamplinas, oye, que de verdad es para colgarlos a todos.
Bueno, pero tú porque eres todoterreno. Pero el chocolate es bueno.
El chocolate es bueno. A mí me gustan todas sus versiones, ya lo sabes.
Bueno, si es demasiado dulce, no, que eso ya no.
Pues pero bueno, que como están con lo de la dulzura esta, de que ahora es, porque si no, que se crían críos obesos y yo qué sé, a lo mejor el año que viene también prohíben hacer la castañada, yo qué sé.
Espera.
Oye, como pues estamos, mira, hemos venido.
Se comen chucherías, y eso es dulce,
sí,
también.
Pues por eso te lo digo, que venimos del prohibido prohibir al todo está prohibido.
Es verdad, es verdad. Esto es verdad, porque lo vemos día a día y no es... Si te paras y lo analizas, tenemos una cantidad de leyes y de prohibiciones que bueno, a veces tienes que pensar, a ver, ¿qué hago? En fin. Bueno, va, la música, que esto es lo nuestro, la música.
Pues mira, el Pau Mainé Trio estrena la temporada del Espai Jazz Tardo de l'Orfeó esta misma tarde a las 8:30, y nos vamos al sábado, que el sábado tenemos en el Antares la Revolución de los Insectes, que convierte al músico Joan Gallardo en Mínim, que es como llama a su proyecto.
Uh-huh.
Es Mínim, escrito todo en minúsculas y sin acento, porque es un palíndromo que se lee igual de un sentido que no.
Es verdad.
Uh-huh. Tenemos a los Draguetazos, que están esperando llegar aquí a Lleida ya de una vez con su punkelele del EP que tiene, que está muy bien, que se titula Sois unos idiotas, mejor dicho, para muchos. Y pues están en Candasnos el sábado a las 10. Sí, eso va con segundas.
Ya.
Tenemos el ciclo de conciertos Vesprades, que lleva a Joan Blau a Trem el sábado y a nuestra musa, la Duaina, que estará en Vilaller el domingo a las 7 de la tarde en la Asociación Cultural Amics de Vilaller.
Uh-huh.
Tenemos también a una banda muy interesante, que son Echoes of Pink Floyd, que es una banda tributo de Barcelona, que ya ha estado por aquí, estuvo en Avoite hace años, que hacen versiones del grupo británico, pero con una finura que es realmente, realmente interesante. Estarán el sábado a las 8 en el Teatre Foment de Juneda.
Ajá.
Con una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos, y de verdad que vale la pena, ¿eh? Además, ahí sentaditos, y ahora que se tiene que estar sentadito,
sí,
y
sí,
todo,
claro.
Esto. Pues esto es un concierto para estar sentadito y estar flipando un rato.
Bueno.
Tenemos el domingo, tenemos a Ledu Escaño, que acude con su banda a Tárrega divulgando su catálec de homidis dispersos. Y quería hacer un apunte, porque el martes están haciendo el proyecto Soc Autor, impulsado por la SGAE, que se están haciendo pues una serie de historias, algunas presenciales, pero aquí en Lleida hay que hacerlas online. Y tenemos precisamente a Guillermo Izquierdo, que es el líder de Ángelus Apátrida, una grandísima banda de Albacete que se codea con los grandes a nivel mundial y que los conocemos, los conozco personalmente. Yo personalmente he sido instigador para que hayan actuado 5 veces por aquí. Estuvieron en 2 fiestas mayores, estuvieron en el Caliqueño, y bueno, pues que será él el líder de Ángelus Apátrida, el Guille, el que estará hablando sobre todas estas historias. Y también, otra cosa que siempre que he llevado en primicia, que Lleida rinde tributo por fin a los 30 años de la muerte del cantante de Queen.
Ah.
Con esa gran exposición que, bueno, que organizan los colectivos de pintores y dibujantes de Lleida.
Bueno.
Y que, bueno, el día 24 de noviembre es cuando se conmemora esa efemérides.
Sí.
Y entonces ya el próximo miércoles, claro, como hasta el viernes ya, cuando el viernes ya lo recordaremos,
sí,
pero
sí,
el miércoles
sí.
Se inaugura en la biblioteca la exposición, que al final son 29 artistas los que participan y hay parafernalia. Incluso ahí está la página entera que le dediqué yo en el 91, cuando se murió, una página entera, con un melómalo, que la tienen en una vitrina también de la página de La Mañana.
Hostia.
Pues dentro de todas las parafernalias que hay, porque también han confeccionado la mítica chaqueta de 6 hebillas de color amarillo que lucía en sus directos,
sí,
que
la confeccionaba
la Academia de Diseño Pepe Piquer. Y bueno, y que estará muy interesante y se hará durante estos días, estará expuesta hasta el 10 de diciembre y se proyectará obviamente la película Bohemian Rhapsody.
O sea, 30 años,
sí.
Es que hace mucho, es que es mucho
tiempo.
Pero
de paso,
¿verdad?
Fíjate, el mismo miércoles, los comercios de la calle Democracia y Remolins, que también se han sumado a la historia, pues exhibirán en sus escaparates pues réplicas de las obras de arte de estas dedicadas a Freddie Mercury que se han hecho.
Pues nada, oye, antes de ir a por el melómalo, que te voy a hacer una pregunta de una encuesta que estoy haciendo. He preguntado a los oyentes sobre, ya sabes que este fin de semana, la noche del sábado al domingo, vuelve a haber el cambio de hora, a las 3 serán las 2, o sea, ganamos una hora, que después la perdemos en primavera, da igual. Yo he preguntado a la gente que cómo lo ve, si qué opinen sobre esto. Y la mayoría dice, me envían mensajes de WhatsApp y me dicen que ya, resumiendo, que ya es una tontería, que pongan una hora para todo el año y punto. ¿Tú cómo vives esto del cambio de hora?
A mí me parece una auténtica chorrada,
vale,
pero bueno, pero como lo estamos mamando desde hace 40 años ya, porque esto empezó en el 81, pues mira, siempre recibo mejor la de octubre, y que encima este año coincide con la castañada, porque mira, es una hora más de marcha, otros aprovecharán para dormir, pero para mí es una hora más de marcha.
Bueno, no, que es la noche de sábado a domingo, no la domingo a lunes. Pero ¿tú cuándo empiezas la castañada?
A las 12 de la noche.
Ah, vale. vale. Así
y
ya, sí.
Y luego de empalmada y a pufo, lo que convenga.
Vale, o sea que tu día tiene 25 horas.
Sí,
el domingo,
bueno, 25 y las que luego se prorroguen.
Bueno, vale, oficialmente tiene 25 horas, ¿eh? El domingo.
25 horas, este año tiene 25 horas.
Vale, perfecto, pues mira, el día del gran castañazo. Bueno, venga, vámonos con el melo malo, Andrés, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y los viernes, pues oye, que nos lo explica él mismo. Andrés, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado para esta semana?
Las ratas están invadiendo esta capital como nunca, y eso es señal de una dejadez alarmante por parte de los responsables municipales. Los malditos roedores ya no solo están en las inmediaciones del río ni en las alcantarillas, sino que campean a sus anchas, como las cucarachas, esos otros bichejos rastreros que también los tenemos apuñados. Todo esto es señal de que la ciudad está descuidada y dejada de lado por mucho que se presuma del lema Lleida Neta. Jamás habíamos tenido tanta suciedad como ahora, y la culpa no es del cha-cha-cha. Estas ratas consumen la basura programada por las cabezas pensantes, capaces de alterar estados de ánimo y de opinión, disfrazar las cosas, no decir lo que son para que crean en lo que no creen, para que seas como quieren que seas, como cantan Sociedad Alcohólica. La imposición del porta-a-porta en la recogida de basuras está dejando mucho que desear en los barrios que han sido castigados con ese decreto, mientras que en el resto se mantiene el método tradicional. No es de justicia que unos vecinos se tengan que sujetar a unas normas, con penalización incluida, y otros no. Todos o nadie. Además, el sistema se tiene que mejorar mucho porque da asco ver cómo las bolsas con desperdicios quedan en muchas zonas a merced de su suerte, hasta que nos pasan los camiones cuando pasan a recogerlas. Esos son focos de mierda y, por ende, de ratas. Todas las piezas encajan muy bien. El cerebro ya no siente ni piensa, no sabe, no contesta. El hombre y la mujer deben vivir, consumir, procrear, solo con sus leyes y con sus reglas. Bienvenido al mundo de las ratas, continúa el grupo de Victoria Gasteiz. el actual ayuntamiento está pecando de ser muy poco o nada democrático y de mirar solo para lo suyo. Un importante sector de la ciudadanía está muy arrepentido de ese cambio que se suponía iba a ser para mejorar, cuando lo único que ha pasado es que se ha ido a peor y paciencia, que todavía no se les ha acabado el gran chollo del mandato. Todo debe estar bajo su control: poder, drogas, alimentos y dinero, diversión, medicinas y armamento, canta Juan de los S.A., describiendo ese paraíso rosa que siempre nos prometen hasta meter y una vez metido se olvidó lo prometido. Son muchas las cosas buenas que se han cargado los actuales inquilinos de la paería y no paran de parchear con otras propuestas que no, de no ser malas, son peores. ¡Qué decepción! Nos educan para necesitar políticos profesionales y nos quedamos sentados en el umbral de la indiferencia. A cambio, nos dan este mundo de ratas que hay que tragarlas de una en una. Resuelve la canción Ratas, que viene que ni bordada para el mal sueño que padecemos en esta sucia ciudad de malditos roedores. ¡Oh, yeah!
Bueno, es que el tema de las ratas es nefasto, ¿eh?, para la imagen de una ciudad. O sea, peor no se puede hacer.
Que contraten al flautista de Hamelin. Sí,
yo vi un chiste de estos de gráficos, de humor gráfico, que salía el alcalde de Lleida pues con la flauta.
Del Jordi Balas, sí, precisamente. Señor, sí, yo señor. También lo vi, muy, sí, muy divertido, muy ingenioso.
De todas maneras, reitero, la imagen de una ciudad con ratas es nefasta. Y esta imagen va a hacer mucho mal, ¿eh? O sea, es que va a hacer mucho mal a nivel de turismo, de inversiones, etcétera, etcétera. Es nefasta, o sea, yo sé que hay cosas peores en la ciudad, pero una imagen de una ciudad con ratas es nefasta. Es la imagen tópica de una mala ciudad y esto es un problema serio, grave, ¿eh? Pero bueno.
Y que no son los ratocitos Pérez.
No.
Que son unas pedazos ratas que como se te encaren, ojo, cuando te las encuentras por la noche. Mira, de algún descampado por ahí.
Yo envié a Sergi a hacer unas fotos en la universidad y me dijo que casi posaban, para las cámaras. Es un decir, pero quiero decir que había gente pasando y no se escondían, ¿eh? O sea que...
Bueno, cómo les brillan los ojos.
O sea que van cogiendo confianza y es lo que dices tú. Al final, en fin, bueno. Bueno, oye, que tengas buen fin de semana largo, que tengas buen castañazo, el gran castañazo, de verdad, ¿eh? Que...
La noche es una gran castañada.
Y que te vaya muy bien, ¿eh? Y nada.
Igualmente.
Otro año más, solo faltaría.
Y aprovechar a comer chocolate antes de que lo... lo van a prohibir en los anuncios, lo van a prohibir.
Ah, vale, porque yo comprarlo compraré igual. Un abrazo, sí. Cuídate.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que parlarem amb l'advocada Maria José Horcajada. Ja saps que la trobes a internet, a horcajada-abogados.com, que estan a l'avinguda de Blondel número 27 a Lleida i que els hi pots fer un truc per telèfon al 973-28-14-24. Fàcil de recordar, 973-28-14-24. Maria José Horcajada, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Maria José Horcajada tractarem avui de temes de clàusules abusives als préstecs hipotecaris, que és un tema que potser fa molts anys, i ara ja sí que podem dir anys que en parlem, però que segueix vigent. Hi ha molta gent, perquè clar, les hipoteques es signen per molts anys, hi ha molta gent encara doncs amb hipoteques amb clàusules abusives. S'ha parlat molt d'aquestes clàusules entre consumidors i entitats financeres, Maria José, però quines serien les clàusules abusives les més habituals?
Bé, una clàusula abusiva, a tall d'introducció, són aquelles doncs, que el banc que no les hem negociat individualment, és a dir, que ens les ha imposat el banc com un contracte d'adhesió, i que a part doncs, de vulnerar la bona fe doncs, causen un desequilibri entre els drets i obligacions de les parts, beneficiant doncs, a l'entitat bancària claríssimament. Algunes d'elles són més conegudes perquè han tingut més repercussió mediàtica, d'altres menys, i us enumeraré aquelles que considero que són més habituals. En primer lloc, la que és la clàusula terra, per aquella gent o clàusula sol. És una clàusula sol, aquella clàusula o estipulació que trobem als contractes de préstec o crèdit hipotecari, que són a tipus variable, que ens limiten a la baixa la variabilitat del tipus d'interès del contracte. És a dir, aquelles persones, aquells consumidors que tenen el préstec referenciat a l'Euríbor, quan baixa aquest índex, doncs no es veuen beneficiats de la baixada dels tipus d'interès perquè tenen aquesta clàusula, i la majoria de consumidors doncs, no sabien, perquè a l'hora de negociar el contracte doncs, negociaven el principal, el diferencial, però no sabien o ignoraven que tenien aquesta limitació a la baixa del tipus d'interès i han vist durant molts anys doncs, que baixaven els tipus però que això no reflectia a la quota que es paga d'hipoteca. Aquesta clàusula ha estat declarada abusiva i doncs, els tribunals obliguen a retornar tot el que el consumidor ha pagat de més com a conseqüència d'aquesta clàusula. Una altra clàusula molt habitual és la que atribueix al consumidor totes les despeses de formalització del contracte de préstec hipotecari. És a dir, són aquelles clàusules que traslladen al consumidor totes les despeses del contracte. Per exemple, els arancels del notari, el registre de la propietat, les despeses de gestió de l'assessoria, la taxació de l'immoble, la comissió d'apertura... Llavors, el Tribunal Suprem el que ha dit és que totes aquestes clàusules són nules per abusives i que els bancs han de retornar els diners. En aquests moments, els consumidors poden recuperar el 100% de tot el que han pagat, excepte de les despeses de notari, que en aquest cas es considera el 50%. I hem de dir que aquí a Lleida també el jutjat doncs, està retornant el que és la comissió d'apertura, que és una quantia important. Uh-huh. Una altra clàusula serien els interessos de demora. És a dir, en un préstec hi ha un interès remuneratori, que és el que es passa per la devolució del diner prestat. Però, a part, tenim un interès que és el moratori, que és aquell que està previst en cas d'impagament de les quotes de devolució de la hipoteca. Uh-huh. Doncs bé, aquesta clàusula és nula quan els interessos de demora que consten en aquest contracte d'hipoteca siguin declarats abusius. Tots aquests interessos que veiem del 20%, del 27% entre
d'altres. Maria José, si tenim una d'aquestes clàusules, clar, bueno, primer hem de saber si la tenim o no, que això també suposo que venint a Horcajada d'Abogados amb la documentació ens ho direu, però si resulta que en tenim una d'aquestes, podem fer alguna cosa?
Doncs ficar-se en mans d'un professional, un advocat o advocada especialista en dret bancari, que estudiaran doncs, les clàusules de la hipoteca, la documentació, i valoraran doncs, l'abusivitat d'aquesta clàusula i la viabilitat de declarar la seva nul·litat als tribunals. Nosaltres sempre fem una reclamació extrajudicial a l'entitat bancària i passats dos o tres mesos, si no contesten o bé no ens donen la raó, llavors ja interposem la corresponent reclamació judicial per a que el client ens pugui recuperar els seus diners.
Doncs ja ho sabeu, jo us ho dic, que el millor és el consell d'un professional que us assessori, i això ho saben fer perfectament a Horcajada Advocats, que a més porten més de 20 anys d'experiència en dret bancari i en reclamacions en defensa del consumidor. Els trobes a horcajada-abogados.com, a internet, a Avinguda Blondel 27 a Lleida, i si no, el número de telèfon, que és fàcil de recordar, 973-28-14-24, 28-14-24. Si no ho heu fet, truqueu a la Maria José Horcajada, que us revisin la documentació del vostre préstec, i segur, vaja, segur que trobaran alguna cosa que no està del tot ben feta i que poden reclamar. Maria José Horcajada, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies també a vosaltres.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes que nos deja el tremendo suceso que ha tenido como escenario la localidad riojana de Lardero, donde un hombre con antecedentes por asesinato ha sido detenido, acusado de matar a un niño de 9 años al que se había llevado engañado de un parque. Un niño, un chiquitín, un pequeño de solo 9 años. Pero este día nos deja también de nuevo al gas como protagonista. 2 días quedan de cuenta atrás para que se cierre el grifo del gasoducto que une Argelia con España, pasando por Marruecos. Lo que pasa es que el conflicto diplomático entre estos dos países, Argelia y Marruecos, pues hace imposible su renovación. España importa la mayoría del gas que consume de Argelia, y lo máximo que ha conseguido el gobierno es garantizar y aumentar el suministro de gas argelino a través de un segundo gasoducto que llega directamente a Almería. También recibimos gas de Nigeria, de Estados Unidos, de Noruega, e incluso hemos comenzado a comprar gas de Papúa Nueva Guinea. Hoy mismo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues ha vuelto a decir que tenemos que estar tranquilos, que no hay que preocuparse a pesar del incremento de consumo que se espera con la llegada del invierno. Y es que en España hay cerca de 8 millones de consumidores de gas natural, cualquiera de nosotros en nuestras casas, también en las empresas de hostelería y en la gran industria. Para mantener esta demanda, pues España necesita importar del exterior el 99,8% del gas que consumimos, es decir, prácticamente todo. ¿Por qué esta dependencia? ¿No hay gas aquí en España? Pues la respuesta es que sí hay gas, pero producimos muy, muy poco para todo lo que necesitamos. Hay yacimientos muy pequeños en el Romeral, en Sevilla, también en la localidad gaditana de Marismas y en Poseidón, en Huelva. Sin embargo, el yacimiento más importante se encuentra en La Rioja, en la localidad de Sotés. Allí se encuentra el pozo conocido como Viura, que genera el 90% de la producción nacional de gas natural. Pues bien, entre todos estos yacimientos solo podríamos cubrir el 10% del gas que necesitamos. Aquí estamos hablando de nuestro país en un año. ¿Y por qué no explotamos más yacimientos? Pues directamente porque las empresas que lo han intentado se han topado con una legislación muy restrictiva, con mucha burocracia, y el esfuerzo pues no sale rentable. Sale más barato traerlo de fuera que investigar y montar una infraestructura para tenerlo dentro. Eso sí, te acaban dando además el permiso porque leyes como la del cambio climático vetan futuros proyectos para extraer gas aquí en España. Algo que la verdad parece incongruente con los objetivos que persigue la propia ley, como nos ha explicado Ramón Rodríguez, profesor de Ingeniería Geológica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Si realmente nos interesa el calentamiento global o hacer una mejora a nivel global, la producción en España del gas posible que tengamos localmente generaría muchos menos gases de efecto invernadero que traerlo de Argelia, traerlo de Estados Unidos, ya sea por gasoducto o por gas natural licuado.
Pues con el cierre del gasoducto del Magreb, a partir, como estamos contando, de este lunes, se abre un nuevo escenario. No vamos a decir que sea el inicio de ningún apocalipsis, pero sí que se pone a prueba el sistema energético español, aunque sea solo porque cambia eso, porque cambia el escenario. Es viernes 29 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Sí, un viernes cargado de sucesos, Pilar. En Torrevieja, en Alicante, un hombre de 70 años ha sido detenido por descuartizar a su pareja. Tenía antecedentes por maltrato a otra mujer. Y en Sevilla acabamos de conocer que la policía ha detenido a un sujeto que llevaba 2 años abusando sexualmente de una joven de 16 años, que además es la nieta de su pareja. Esta menor está embarazada de 5 meses. Tremendo también, ¿eh? En menos de una hora, a las 2, termina el plazo para que los presupuestos presenten, para que los grupos políticos presenten enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Acabamos de conocer que el PNV no va a presentar ninguna porque ha llegado a un acuerdo con el gobierno para gestionar el ingreso mínimo vital vasco. Pendientes ahora de saber qué va a hacer Esquerra. Sánchez necesita esos apoyos de los independentistas catalanes para sacar adelante las cuentas el próximo jueves. Y debe saber también que el Constitucional, en su sentencia que anula la plusvalía municipal, confirma que no tendrá carácter retroactivo. Es decir, solo podrán recurrir ante los tribunales aquellas personas que previamente habían denunciado el pago de este impuesto. Y este viernes es el inicio del Puente de Todos los Santos. A las 3 de la tarde comienza la operación salida, donde se esperan 5 millones de desplazamientos por carretera, un puente por ciento. Por cierto, que va a estar pasado por agua en toda España por la llegada de varios frentes atlánticos. Lluvias que serán especialmente intensas mañana sábado en Extremadura, donde está activado el aviso naranja. Y el Papa Francisco está reunido en este momento en audiencia con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en Roma para participar en la cumbre del G20. También desde el Vaticano se ha anunciado la ampliación hasta el 15 de agosto del 2022 del plazo para la presentación de los resúmenes de las consultas por parte de las conferencias episcopales de las iglesias orientales y los demás organismos eclesiales en la actual fase del sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Laporta da explicaciones sobre el cambio en el banquillo del Barça.
Sí, rueda de prensa hasta ahora del presidente del Barça, Joan Laporta, para presentar al entrenador interino, que es Sergi Barjuan, y hablar de la llegada de Xavi Hernández al banquillo, Víctor Navarro.
Justo ahora empieza esta rueda de prensa que va con 6 minutos de retraso. Está hablando el presidente del Fútbol Club Barcelona, sentado al lado de Sergi Barjuan, en primera fila toda la cúpula del área deportiva, Rafa Yuste, Mateo Alemany y Ramón Planes, además de los asesores del presidente, de Enric Masip. Está hablando ahora Joan Laporta, explicando que Sergi Barjuan es el entrenador interino, un Sergi Barjuan que debuta mañana contra el Alavés sin Ansu Fati ni Sergi Roberto por lesión.
La jornada de liga que terminó anoche deja a la Real Sociedad como líder destacado y el Atlético de Madrid a 5 puntos tras empatar en campo de Levante con Simeone expulsado y muy enfadado con el arbitraje. Mañana comienza una nueva jornada con el Barça a la vez, parece que sin Ansu Fati, Valencia y Villarreal con lesión de Maxi Gómez en el Valencia, Sevilla, Osasuna y Real Madrid Elche. Y además ya tenemos al primer club español cotizando en bolsa, es el Intercity de la segunda ref.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Estamos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara mateix 7 minuts per sobre de la una. Recorda que és divendres 29 d'octubre, estem a les portes d'un llarg cap de setmana, llarg perquè dilluns és dia 1 de novembre, dia de Tots Sants i dia festiu. Per tant, és un cap de setmana que si tu montes bé, i pots, doncs de 3 dies. Eh? Nosaltres tornarem dimarts, però abans encara t'acompanyem des d'ara fins a arribar a les 2, parlant de cinema d'aquí uns minuts amb la Laura González, el divendres de cine, i també parlant de les propostes dels espectacles a l'Espai Groc, de l'Auditori, del Caixa Fòrum, de la Biblioteca Pública de Lleida o del Teatre de l'Escorxador, del Teatre de la Llotja. Abans, però, busquem la previsió meteorològica. A hores d'ara, 17 graus a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats o coberts amb precipitacions febles al Pirineu i que podran afectar la resta de la província cap al final del dia. Pel que fa a les temperatures, les diurnes no presenten avui gaires canvis, amb màximes de 21 graus a Lleida, capital i a Tàrrega, de 20 a Balaguer, de 18 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà dissabte, esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions que seran més abundants durant la primera meitat del dia. Seran localment més fortes i persistents al Pirineu, amb unes acumulacions en 12 hores que podran superar els 40 litres per metre quadrat. Per últim, les màximes demà tampoc variaran molt, amb uns valors que estaran sobre els 21 graus a Lleida capital, a Tàrrega i a Balaguer, i sobre els 17 a la Seu d'Urgell i a Viella. És una informació informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que han impedit sortir d'Espanya l'acusat de causar la mort a dos lleidatanes. Va demanar viatjar a Romania, d'on és originari, per renovar la documentació, però li han denegat. És un home que conduïa, farà el febre, vaja, del 2018, aviat farà 4 anys, sense carnet. Va donar positiu a la prova d'alcoholèmia i circulava 117 per hora en una via de 40 km per hora. Va xocar contra la rotonda de les Gavarres, a Tarragona, i es va precipitar a la via que passava per sota, i van morir dues lleidatanes de 27 i 19 anys. El judici està previst que comenci el proper 16 de febrer del 2022. Aquest cap de setmana és la Castanyada, diumenge. També recorda que la nit de dissabte a diumenge guanyarem una hora. A les 3 de la matinada passaran a ser les 2. El que fa amb mòbils, ordinadors, tauletes, rellotges intel·ligents, tot això tranquils. Va sol, canvia l'hora sola. Després ja és anar per casa i buscar aquells rellotges que no fas anar mai, el del termostat, el d'una estació meteorològica que tens dins de casa o alguna altra història d'aquestes que els has de fer manualment. Però a les 3 de la matinada de la nit de dissabte i diumenge tornaran a ser les 2, guanyem una hora. I el mateix diumenge al vespre és la Castanyada, i els forners lleidatans encaren amb optimisme la campanya de Tots Sants i confien vendre 140.000 quilos de panellets. Uns panellets que, per cert, seran lleugerament més cars. Si ja els has comprat, ja ho has notat, i si no, doncs ja t'aviso. Entre d'altres coses, per l'encariment de la energia. El president del Cercle d'Economia, Xavier Faus, ha dit que el territori veu el territori com a part de la solució en la implementació d'energia renovable per evitar haver-la d'importar. Tot això ho ha dit a la trobada al Pirineu d'empresaris que va arrencar en un context d'encariment de la llum i les matèries primeres. El president de la trobada empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, ha dit que espera que les institucions es posin ja mans a l'obra per revertir aquesta pujada el més aviat possible. JARC preveu retallades en la producció agrària per la manca de fertilitzants i l'increment de costos, de l'energia i de les matèries primeres. I s'estan celebrant unes jornades per parlar de les festes de foc dels Pirineus, per repensar-les o per evolucionar-les. Però això sí, sense perdre l'essència. Una vuitantena d'experts es reuneixen al Berguedà en un simposi internacional per analitzar els reptes de futur. Estem a les portes d'un nou cap de setmana, hi ha estrena de la cartellera i això vol dir que tot seguit parlem de cinema al Divendres de Cine.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I això vol dir que és divendres i que tot seguit parlarem de cinema el Divendres de Cine. Ja sabeu que ven acompanyats amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Què tal?
Ja és divendres, eh?
Sí, però a més és un divendres d'un cap de setmana llarg, eh, també.
Sí, 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 sí. Ah. Bueno, el costum de Tots Sants. Ara feia dies que no... Que, o sigui, normalment que el dia 1 en diumenge.
Sí, bueno, normalment, l'any passat. Però sí, sí, a mi ja, ja em va bé que caigui en dilluns. La veritat és que sí. Bé, és un cap de setmana llarg, Halloween i aquestes coses, però també hi ha la Castanyada, eh, diumenge, al vespre.
Sí. Aquesta casa, la meva almenys, som més de Castanyada que de Halloween.
Vale, vale, jo també. Bueno, ja som dos cases. Ja som dos cases.
Sí.
Bueno,
què has dit aquesta setmana? Doncs, has anat al cine?
No he anat al cine, però he acabat la primera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.
Però això ja ho havies acabat la setmana
no
passada.
No, pensava que ho havia acabat, perquè el capítol 8 acabava d'una manera que semblava que tal, i no, em faltaven dos, que llavors els van acabar de penjar, i ara sí que ha acabat la primera temporada, i evidentment queda ben obert per una segona temporada que ja han anunciat que sí que faran. De veritat que qui tingueu accés a Disney Plus o Disney Plus, és una sèrie de 30 minuts, 10 capítols, o sigui, quasi bé es pot veure en una tarda. un dissabte a la tarda o un diumenge que diuen que plourà, doncs us la recomano de veritat, Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, i està molt cuidada, està molt ben feta i és una mica així d'intriga i humor alhora, m'ha agradat.
Molt bé. Jo he començat amb la segona temporada de Lock and Key, que no sé si recordeu, és una sèrie, és que clar, pensa que vaig haver-me de mirar un resum a YouTube de la primera temporada, perquè vaig començar la segona temporada i no me'n recordava.
Però quant temps fa que vas veure la primera?
Doncs igual fa 2 anys.
Ah.
Potser fa 2 anys.
Clar, és que no... veus tantes coses que ja no... Clar.
I passaven coses que deia això, no entenc res. La de Lock and Key és aquella que va sobre uns esclaus que permeten entrar a la ment, et permeten viatjar, et permeten convertir-te en invisible, et permeten anar a altres mons. És una sèrie entre fantasia i ciència-ficció que està prou bé. Vull dir, està bé.
Vale.
Està basada en un còmic, i bueno, ja ho saps que a mi totes aquestes coses basades en còmics, ja també vaig mirar la de Sweet Tooth, que és aquesta del nen mig cervatillo, que també està molt bé.
Sí. Sèries
així, mig de fantasia, mig... No acaben de ser infantils del tot. Bueno, estan bé.
Per cert, aquesta setmana, el dimarts, he estrenat HBO Max.
Sí, correcte. I encara saps, no me l'he instal·lat, però ja ho saps que jo...
Però saps com l'he estrenat?
No.
Veient Arma Letal 1.
Home, Ricard.
Escolta, jo la darrera vegada que vaig veure Arma Letal era amb cinta VHS, VHS, i aquesta vegada vaig veure fins i tot les arrugues que tenen a la cara. Dic,
Clar, i et vas recordar de mi perquè la música que sona al principi del programa, la sintonia, surt a Arma Letal.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Amb un plano així del barco, saps, sí. Des de fora.
Pues sí, sí, Arma Letal 1, que per cert és de l'any 80 o 90, no sé quan, però és igual. Mel Gibson sí. I Danny Glover em fan molta gràcia. Estan molt encertats allí, És una pel·li d'acció, ja ho sabem, amb gags d'humor, Però, mira, així la vaig estrenar.
Escolta'm una cosa, sí. Jo he començat a veure una altra... Bueno, he descobert, perquè això se veu que està a YouTube des de fa, un munt de temps. Saps? YouTube, una altra plataforma a la que podeu veure contingut audiovisual,
de cada un milió de vídeos igual n'hi ha algun de bo, Vull dir que... la proporció
pues
és bastant baixa.
Te l'explico, perquè se veu que el director de cine, Neil Blomkamp, que és canadenc, ha fet una sèrie... Bueno, no és una sèrie, són diferents curtmetratges que, el tio ha anat fent, no? Com retallets de coses, no? L'han agrupat i surt a Netflix, i l'he vist a Netflix, l'he descobert a través de Netflix, es diu Oats Studio, ¿vale? I, el director aquest és el que va fer Distrito 9, Elysium o Chappie, ¿vale? És un director de pel·lícules així, mig d'acció, mig distopies i tal. Bueno, la temàtica, com us dic, no sabria ben bé on ubicar-la, d'aquests tots aquests curtmetratges, que duren entre 20 minuts els més llargs i 6 minuts els més curts, vull dir, i són aquests tipus de ciència-ficció, apocalíptics, distòpics, hi ha algun toc d'humor, algun toc de terror... Vale? Us explico el primer capítol, que és pel que jo vaig entrar a veure aquests curtmetratges, que està protagonitzat per la meva estimada, la nostra estimada, Sigourney Weaver, que és una història apocalíptica en la qual la humanitat s'enfronta a una raça alienígena reptiliana que està modificant la nostra atmosfera. Llavors, és una peça violenta, molt pessimista i fosca, que triomfa quan mostra els efectes de la transformació del nostre planeta o les extravagàncies com la reconstrucció de monuments icònics amb cadàvers humans. Ahí lo dejo. Després, què més? També vaig veure el segon capítol, és que no me l'he acabat, l'he descobert, dic segon capítol perquè tot això ha estat agrupat en volumen 1 i són, però són coses que no són inconexes entre elles, ja et dic, són com retallets, és com un collage. No? El segon capítol ens porta a la guerra al Vietnam, on se succeeixen una sèrie de fenòmens inexplicables, vale? Soldats que perden la gravetat i s'eleven en l'aire fins a desaparèixer, vehicles, salts en el temps i en l'espai, i una entitat que sembla tenir la culpa de tot, que es diu el dios del río. Després hi ha un altre gran curtmetratge d'aquests, que són els grans, són els que duren més de 20 minuts, i es diu Cigoto, i va també això, sobre supervivència i tal. A veure, a mi m'ha agradat, i és un descobriment, i és una cosa rara, que ja sabeu que jo les coses rares sempre ajuden. I bé, i ara vinc al moll de l'os del programa, perquè la setmana passada el Ricard va dir, escolta, vull una pel·lícula sobre Castanyada, es podria fer, no sé què, tal.
I
jo, allò que en diuen, dale una vuelta, no?
Pues venga, dale una vuelta.
he pensat, jo aquí ho deixo, que se podria fer una pel·lícula sobre panellets.
Ah.
A veure, què és el que més mola de la castanyada? A banda les castanyes i de reunir-nos i tal, pues els panellets...
Et diré que depèn de l'edat, O sigui, jo quan era petit era panellets i prou, i que no em parlis de castanyes. I ara de gran et diré que les castanyes m'agraden moltíssim, i els panellets també,
Sí, i el moniato?
I també.
Jo te'l recomano fer-lo així, talladet, com si fossin patates fregides i ficar-lo
al forn.
Amb una mica de romaní, oli i sal.
Sí, sí, és boníssim.
I queden unes chips boníssimes, la veritat. Ja. Bueno, pues com et dic, en aquesta època de l'any, igual que la Pasqua amb les mones o el Dia de Reis amb el tortell, doncs les pastisseries són protagonistes. I jo, llençant aquí el guant la proposta a qualsevol cineasta o productor que es vulgui llançar a fer una pel·lícula sobre panellets, he pensat en donar-vos algunes pel·lícules culinàries, ¿vale?, que parlin pues, això sobre dolços, sobre pastisseries, sobre panaderies, per poder donar una idea.
Ah.
¿Vale? ¿Tú recordes alguna pastisseria, alguna panaderia així mítica del cine?
Mira, la de l'escena final de la peli del... Ui, ara no recordo com es diu. Del Jack Nicholson, aquella que fa de maniàtic, que viu a Nova York, i que al final s'enamora amb
mejor
una...
Mejor Imposible.
Doncs aquella, l'escena final, que se'n va anar amb una panaderia que obre a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada. Ara m'ha vingut al cap aquella, mira.
Pues mira,
no és gaire icònica aquesta imatge, ja ho sé,
No, però jo, per exemple, penso en una altra pel·lícula que tampoc no té res a veure amb panaderies, pastisseries, però és Granujas de medio pelo, de Woody Allen, que és la que, una de les que més m'agraden, juntament amb l'Escorpión de Jade, que la pastisseria és una tapadera per poder al final accedir a fer un robatori, no sé si recordes.
No l'he vist.
Bueno, jo aquí us he portat pel·lícules més concretes, vale? Per exemple, una pasteleria en Tòquio, del 2015, que és un tendre i suggerent retrat dels personatges d'una pastisseria japonesa que rendeix culte al dorayaki i altres wagashi, que són dolços japonesos. Ah. Llavors, la relació d'una senyora gran que entra com a empleada al local i el propietari doncs fan avançar la història amb les millors aromes i els millors dolços. Vale? La pel·lícula va tenir molt bona acollida i bueno, és una pel·lícula d'aires nipons que enalteix els mochis, que no sé si sabeu el que són. Són aquells postres japonesos fets amb pasta d'arròs, que són com, saps, són petitets, són com petits bombons.
Tot ho fan d'arròs, està el postre.
Ja. Després, Chocolat, de l'any 2000.
Ah, Chocolat,
que
sí.
És una pel·lícula ja clàssica del cinema de tots els temps, amb uns molt joves, Juliette Binoche i Johnny Depp,
el pirata,
com a protagonistes. Vale? Va sobre l'obertura d'una petita xocolateria en un poble de províncies francès, i bueno, a més, precisament en el temps de Quaresma, que revolucionarà el poderós veïnat que no podrà resistir les veritats que revela l'aroma d'una bona xocolata.
Vaja.
Vale? Després, de l'any 2000, també es va fer una pel·lícula així bastant culinària que es deia Batel. No sé si la recordeu. A veure, té imatges... Bueno, per mi és un tipus de cine que m'agrada, vale? El cine europeu, així, bonic, històric. Vale? Sur Uma Thurman i Gerard Depardieu, que aquí igual us guieu una mica. I Gerard Depardieu fa d'un xef per al rei Lluís XV, que és el rei Sol, bueno, fa, la pel·lícula fa un retrat d'aquest xef, vale, que va aconseguir pues, això, fer salivar al rei Sol. Vale? La pel·lícula està molt bé, jo us la recomano. A part, pues, bueno, té una mica de tot, història, drama, amor, comèdia, un poc de tot, debatent. Després, la mi panaderia en Brooklyn, vale, que és una pel·lícula espanyola de l'any 2016, és una comèdia romàntica on dos cosines que viuen a Brooklyn doncs han estat inseparables des de nenes i la seva tieta, la Isabel, és mort i hereden la seva fleca. Llavors, bueno, una d'elles vol renovar el negoci i fer-lo més modern i l'altra vol seguir fidel a la tradició. I són aquestes dues postures, no?, que se contraposen una mica. Bueno, llavors la panaderia entra en bancarrota. Vaja. I han de decidir què fem, saps? Després, bueno, així de dolços, xocolata, que ens facin salivar, tenim Charlie, la fàbrica de xocolata.
Vaja,
no?
és veritat.
La del 71, que he descobert que es va traduir el títol com Un mundo de fantasia. A tu te diuen Un mundo de fantasia? No hi penses.
No, és veritat.
Pues jo la buscava ahí a internet. Charlie, la fàbrica de xocolata, per trobar l'any, saps? Que és de l'any 71. Sí. I no em sortia cap puesto. Total, buscant, fico Willy Wonka, al final, i em surt un mundo de fantasia. Com que un mundo de fantasia? No s'ha dit mai així a casa meva. I bueno, després teniu la del 2005, que és la del Johnny Depp, que també, bueno. Després, més recomanacions culinàries, o llocs on podrien aparèixer els panellets, amb una sèrie que es diu Chef's Table, la quarta temporada, concretament, la trobàveu a Netflix, la quarta temporada, doncs, va sobre reposteria, ¿vale? Mm. I, bueno, pues això, és aquests pastissos espectaculars, de colors,
sí,
amb formes,
sí,
que
sí.
Ja fan un munt de virgueries amb això.
Sí, 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 però al final és... la base és un pastís normal... I després tot el tema del fondant, que al final és sucre fos, això. I pintat...
Sí, no m'agrada gaire.
A mi no m'agrada. Fan virgueries, artísticament. Escolta, és una passada. Ara, a nivell de gustos, què vols que et digui? No sé. No, jo prefereixo més currat el que és la base, l'interior del pastís, que després l'efecte per fora, però vaja.
Clar, tu fas els parellets, els fas a casa?
Bueno, algun any sí que ho he fet, La veritat és que sí.
Molt bé, jo aquí estic sense panellets i sense talent per fer-los, bé, sé jo.
Sí, home, sí, al final és amb elles...
Si voleu fer la producció després i li dieu a producció que us doni la meva adreça i me n'envieu,
Això mateix, vinga.
I bé, i tot això m'ha portat a pensar en pastissos o xocolates famosos del món del cine, per exemple, els bombons de Forrest Gump, que no té a veure la pel·lícula amb els bombons, però... Saps? És com allò, el punt de partida, no? La vida és com una caja de bombones, que deia Forrest Gump.
Sí, sí, sí.
El pastís de poma d'American Pie, que tampoc... O sigui, jo crec que és el protagonista, no? La pel·li, de fet, se diu American Pie, pastel americano, no?
Sí, que per cert, no se'l mengen, però vaja.
No se'l fan servir per altres coses, però ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Després, el pastís de Matilda. No sé si recordeu aquella pel·lícula que el pare de Matilda era Danny DeVito i ella era una nena que anava al col·le i hi havia la senyorita Trunchbull que li fa menjar a un dels alumnes un pastís gegant de xocolata, pobret. Eso es un moment traumàtic. Després tenim també el pastís de Criadas y Señoras, pastís de chocolate. La gent que... Tu, clar, no l'has vist, la pel·lícula.
No.
Perquè no l'has vist, perquè si no te'n recordaries segur.
No l'he vist, però ara estava pensant que mirar el cinema des del punt de vista gastronòmic o culinari té la seva gràcia, perquè hi ha pel·lícules amb elements molt marcats que potser se'ns passen per alt si no ho mirem així. I ara mirant la llista i el que has preparat, doncs te n'adones de que sí, que hi ha més referències del que ens pensem. Que, per cert, mentre et preparaves el guió, anaves picant?
No, ho tinc molt limitat, això.
Segur que no anaves picant?
Saps què passa? Que han tornat... A veure, aquí també truquem al senyor Ferrero Rocher, al senyor La Casa, que m'envia una capseta de Ferrero perquè vaig a dir... que ara han sortit al mercat ja, perquè ja sabeu que a l'estiu se deixen de fer Ferrero Rocher i ara tornen a sortir per un tema de la calor, que la calor faria malbé el
producte. Però tu ets de Ferrero.
Jo, el primer dia que va sortir, ja me'l vaig comprar.
Vale.
Ja, van tornar a estar a les estanteries dels supermercats, ja estava la meva mà allí agafant la capseta de Ferrero Rocher.
Vale. Ja te'n faré arribar un, vinga. Bueno, va, escolta, anem a les estrenes.
Vaig demanant aguinaldo en forma de panellets, bombons...
Clar que sí. Vinga, que tenim estrenes, no? Hi ha estrenes o no hi ha estrenes?
Ja estrenes.
Ja portem un quart d'hora aquí i encara no hem parlat de res d'estrenes. Espera, què surt aquí ara? Oh! Home, escolta, si teníem en compte la música que has posat, és que les estrenes són potents,
Bueno, la música és Hans Zimmer, ja ho saps, que a mi Hans Zimmer no sembla la meva devoció.
Que bo que és. Però no em diguis que no t'agrada aquesta cançó.
No.
No t'agrada, Va, per favor, no. que sí que t'agrada.
No m'agrada. Jo aquí vinc a evocar els vostres records.
No, a veure, que Hans Zimmer no sigui sant de la teva devoció, vale. Però aquest tema, no em diguis que a la pel·lícula no està ben col·locat.
La pel·lícula.
Com
Gladiator.
Que tampoc et va agradar?
Sí, és una pel·lícula que...
Soy máximo décimo meridio. Venga.
Sí, no, a veure, recobre els peplums que havien estat una mica oblidats pel món cinematogràfic i la veritat és que ho fa molt bé.
Bueno,
la veritat.
Va, anem a estrenes. Quantes n'hi ha?
Pues n'hi ha 6, n'hi ha poques.
Vinga, 6, a 30 segons per estrena.
Pues aquesta me allargaré una mica més perquè tinc coses a dir. Vale? La pel·lícula és El último duelo i és l'última pel·lícula del meu amic Ridley Scott, bueno, l'amigo de todos, Ridley Scott, vale? És aquells amics que ja no tenen, saps, que fa temps que ja no us truqueu, però bueno,
sí, sí.
És amic, no? Vale? Doncs en aquesta pel·lícula compta amb un repartiment doncs, molt cotitzat. Matt Damon, Ben Affleck, que són el binomi de Dogma de Kevin Smith, i Adam Driver. Mm. Vale? L'amic Ridley, que ja no sap què fer perquè jo vaig al cine a veure les seves pel·lícules, ara que, aquí ho confesso, no me'n perdo ni una, m'he tragat cada merda, senyor Ridley, que és que... Per favor, eh?
Ara que no ens escolta ningú.
Doncs bueno, com us dic, pues això, ja no sap què fer perquè vaig al cinema, i en aquest cas, bueno, pues ell sap, perquè jo sempre ho faig públic i ho faig extensible, que sóc molt fan de la seva primera pel·lícula de l'any 77, que es diu Los Duelistas, amb Harvey Keitel, Keith Carradine i Albert Finney. Mm. Vale? És una pel·lícula d'època, a l'estil Les Amistades Pelirroses, molt particular i bastant potent. Vale? Ara he decidit tornar al tema dels duels, però des d'una perspectiva més medieval. És medievo aquesta, vale? Jo aquí, a l'últim duelo, sense haver-la vist, vale? Jo hi veig un refregit sobre algunes altres de les seves produccions que m'han agradat menys, com El Reino de los Cielos o Robin Hood amb Russell Crowe, que, bueno, ahí lo dejo. Si us la podeu estalviar, us la estalvieu. Vale. Ridley Scott, Russell Crowe, us recorde a Gladiator, i calleu, calleu amb aquesta pel·lícula que dure 2 hores i que, la veritat, pues, la podria haver estalviat, la veritat, vale. Senyor Ridley. Ridley, m'ha de trucar perquè està... Pues això, com et dic, carent d'una mica de creativitat, ¿vale? Claro. Pues bueno, fa una mica aquest cine històric i espectacular que li agrada fer amb ell, ¿vale? I, pues, com et dic, en aquest cas es decanta per basar-se en una novel·la que ja està basada en fets reals, ¿vale? La pel·lícula se centra en el duel entre Jean de Carroche i Jacques Legris, que són dos amics que es van convertir en rivals, ¿vale? Ens situa a França, al segle XIV, i explica la història de la Marguerite, de Carrusc, de... Bueno, no sé com se pronuncia, però no. El francès, a vegades més, a vegades no. Vale? Que declara haver estat violada pel seu cavaller Legris, no? Que és el millor amic del seu marit, Jean. Al no creure-li ningú davant de l'ofensa, el seu marit acusa el seu millor amic davant del rei Carles VI i decideix autoritzar un duel a mort entre els dos amics, que ara ja no són tan amics perquè un li ha violat la dona a l'altre, o això diuen. Vale, ahí lo dejo. El último duelo, Ridley Scott. Ridley, truca'm, per favor. Abans claro. De ficar-te a fer Gladiator 2, truca'm, que parlarem.
Claro, claro.
Després tenim una pel·li britànica, també, El espia inglès, vale? Més cinema històric. En aquest cas, doncs, està protagonitzada per Benedict Cumberbatch, que és el que fa Doctor Strange, sí. O la de L'Imitation Game, ja és una cara coneguda, peculiar, a més. Vale? Llavors, està situada durant la Guerra Freda entre els Estats Units i Rússia, i l'enginyer Greville Wine s'infiltra com a espia a l'MI6, vale? Que és el Servei d'Intel·ligència Britànic, i bueno, quan la crisi dels míssils cubans promet inclinar la balança a favor dels soviètics, doncs Wine començarà a treballar amb la CIA per a filtrar informació sobre el pla que tenen en marxa els russos i així evitar una catàstrofe. Vale? L'espia inglès, pel·lícula britànica. Després tenim una pel·lícula francesa, també, que es diu Petite Maman. ¿Vale? Que és de la directora de Retrato d'una mujer en llamas. Fa una espècie de cine dramàtic fantàstic que agrada bastant. Hi ha certes reminiscències a l'imaginari popular que, ja us dic, agraden bastant a un públic en concret, a un públic obert a la fantasia... A la fantasia realista, al realisme màgic, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, ha tingut molt bona acollida per part de la crítica i la pel·lícula explica la història de la Nelly, que té 8 anys i acaba de perdre a la seva àvia, vale? I mentre ajuda els seus pares a buidar la casa, que havia sigut on havia viscut la seva mare, on ha crescut la seva mare, doncs explora amb intriga doncs, el bosc que envolta la casa i on la seva mare jugava de petita... Vale? A tot això, la mare de la nena desapareix perquè té una depressió i la nena, la Nelly, doncs, es queda amb el seu pare i coneix una altra nena que té la seva edat i bueno, hi ha una immediata connexió entre les dues que dona pas a una amistat. No? Juntes construeixen una cabana al bosc i bueno, entre jocs i coincidències revelaran un fascinant secret. Malgrat les circumstàncies familiars, aquest viatge es converteix en una emocionant aventura per a la nena, per a la Nelly, qui descobrirà meravellada l'univers de la seva mare quan era petita i podrà connectar-se amb ella d'una forma màgica i inusual. Ahí lo dejo. Aneu-la a veure. Val la pena.
Home, el meu amic Franco Battiato.
André, tantos bailes que ens ha donat Franco Battiato.
Pobre, que va morir no fa massa, eh?
Sí, aquest any.
Aquest any va ser. És que ara, amb això de la pandèmia, la veritat és que els anys em ballen, però sí que era no fa massa. És més, aquí amb tu li vam fer un homenatge a Franco Battiato.
Sí, bueno, breu, van fer un homenatge breu. No sé si li van fer a Franco Battiato o a Rafaela Carrà. Jo diria que va ser a Rafaela.
Bueno, i al Franco Battiato, homenatge, vull dir que vam parlar d'ell. Ah, ja el prepararem. Vinga, va, que te'n queden tres.
Vinga, me'n queden tres. Fico aquesta música perquè es va a parlar d'una pel·lícula italiana, Nuestros Mejores Años. És un drama ambientat dels anys 80 i sí que la música li va al pelo. De fet, les tres pròximes pel·lícules que t'explico són totes ambientades als anys 80. Ah. ¿Vale? Així que ja et fico aquí la soundtrack, la banda sonora, vale? Doncs bé, explica, bueno, mostra 40 anys al llarg de la vida de quatre amics des dels anys 80 fins a l'actualitat, que corren paral·leles a les transformacions d'Itàlia com a país i del món durant aquest temps, no? Això, 40 anys des dels anys 80, doncs mira, ja estem aquí. Mm-hmm. Després tenim El Sustituto, pel·lícula espanyola. Aquest és cinema històric, és un thriller sobre nazis, vale? Està situat a l'any 1982. Un jove policia que viu als barris més durs de Madrid, està destinat allí, doncs accepta un destí en un poble de mar amb l'esperança de curar la seva filla i de pas guanyar una mica de tranquil·litat, vale? Una vegada allí, doncs es veu embolicat en una recerca de l'estrany assassinat de l'inspector al qual ha de substituir, vale? Tot això portarà amb aquest policia fins a un hotel de platja on una comunitat d'ancians nazis, vale, reclamats per molts països per crims contra la humanitat, doncs viuen en un retiro paradisíac i feliç. El Sustituto,
seria. El Sustituto, vinga.
Vale, està situada en 1982 i l'última era Ser una vez en Euskadi, que situa a Euskadi. Però, en 1982.
Això és una comèdia, aquesta?
No, és una comèdia. És un retrat, en realitat. És un retrat d'una època. És un retrat d'un estiu de quatre nens que van en bicicleta, que es fan preguntes, que tenen germans més grans, alguns. Nens de 12 anys, vale? O sigui, ja et dic, si tu és a Euskadi al 1985, vale? El curs escolar s'ha acabat i per fi arriben les anhelades vacances. Llavors el Marcos i els seus tres amics, el José Antonio, el Paquito i el Toni, reben expectant l'arribada de l'estiu, vale? Un estiu prometedor, sobretot perquè als seus 12 anys, doncs, no importa on, ni quan, ni com, saps? Qui no tornaria a tenir, tornaria al seu estiu dels 12 anys? Jo hi tornaria.
Home, els 12 anys sí.
No el recordo, però hi tornaria segur.
Home, no, i tant.
Llavors, es passen, recorren les hores, el laberint de la vida que la vida els ha ofert, no? En una Euskadi antiga, lluitadora, convulsa, ¿vale? És un laberint de parets grafiteres on reboten les pilotes de goma i els somnis de llibertat, cobert d'un cel gris prefabricat en cooperatives on la mort i la vida ja no tenen relacions formals. Oh. Què et sembla?
Que profund. Que profund. Bueno, va, que hem parlat de moltes coses, ens hem allargat un munt, però bueno, hem parlat de les estrenes, hem parlat d'aquest monogràfic de, bueno, de la part de pastisseria i panaderia al cinema. I per què? Doncs perquè aquest cap de setmana és la castanyada, el Halloween i totes aquestes històries. Ho hem fet amb la Laura González, el divendres de cine. Laura, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Que tinguis un bon cap de setmana llarg i que vegi bé la castanyada.
Molt bé, bon cap de setmana.
Este fin de semana...
¡Calla, calla, calla!
Lo pasamos de miedo en tiempo de juego.
Entiendo tu miedo ahí.
Este sábado, Elche-Real Madrid. Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez.
Todos tendrán que pagar.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Betis. Real Sociedad Athletic Club.
Se ve a saltar las lágrimas.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Ah, pero estamos aquí! ¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Están aquí!
Los números uno del deporte.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Que ja anem directes cap a les dues de la tarda. Comencem l'Espai Groc, com sempre ben acompanyats, com sempre ben acompanyats. Avui està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon dimecres a tots.
Sí, sí. I preparades pel cap de setmana llarg?
Sí, preparats tots, ja.
Bueno,
jo amb una mica de relé, perquè nosaltres és fins demà a les dues, però clar. Sí, també molt a punt, eh?
Bueno, d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Josep Ramon Jové per parlar del jazz tardor, però abans, si us sembla, marxem cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, què ens expliques?
Bé, doncs recordar a tots els radioients que ens acompanyen aquest migdia que a Caixa Fòrum Lleida continuem doncs, amb l'exposició Art i Mite, els déus del Prado, i que durant aquest llarg cap de setmana, val a dir que estarem oberts tots els dies.
Tots els dies.
Demà dissabte, diumenge, i per descomptat el dilluns en horari de 11 a 14. Recordar que demà, doncs, a 6:45 del vespre, demà dissabte, doncs, oferirem la visita comentada per al públic general i que durant tot el cap de setmana, aquest cap de setmana llarg, en uns horaris ben puntuals, és a dir, demà de 6 a 8 de la tarda i també al matí de 12 a 2, i tant el diumenge com el dilluns de 12 a 2, tindrem a la sala la figura de l'educador, que és aquella figura en la qual el visitant de l'exposició de Caixa Fòrum Lleida es troba i al qual, doncs, s'hi pot adreçar per plantejar-li doncs, aquells dubtes, aquelles qüestions que li susciti doncs, la visita guiada a l'exposició. Mm-hmm. Val a dir que és una exposició que val molt la pena. Insisteixo, són 43 obres del Museu del Prado que exclusivament estan doncs, aquí a Lleida i que van des del segle I abans de Crist fins a mitjans del segle XVIII. Totes elles estan centrades en la mitologia grecorromana i, d'alguna manera, doncs, l'exposició és un viatge per com la mitologia ha estat representada doncs, al llarg de la història. Moltes d'aquestes obres habitualment no es poden veure en el Museu del Prado perquè estan en les sales de reserva i algunes d'elles que s'han restaurat expressament perquè poguessin ser doncs, visitades aquí a Caixa Fòrum Lleida.
Uh-huh. Molt bé. Teniu activitats aquest cap de setmana també?
Bàsicament...
Aquest és complicat,
no.
Eh?
Sí, bàsicament és activitat així pròpiament dita, és la visita comentada que tindrà lloc doncs, demà a 6:45 del vespre. Però si em permets, de cara doncs, a la setmana que ve, començarem doncs, el dimarts, dia 2 de novembre, amb un plat ben fort, en el sentit doncs, de que Caixa Fòrum Lleida doncs, acollirà una nova audició íntima. En aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de gaudir de la música de Piropus Guitar Duo. Ali Aranga a la guitarra i José Fonseca també a la guitarra, que són els integrants d'aquesta formació musical, compartiran el proper dimarts 2 de novembre a les 7 del vespre amb el públic de Caixa Fòrum Lleida la seva vivència personal amb la música, les seves intimitats de la interpretació, els seus secrets a l'hora d'interpretar doncs, les obres que toquen. I d'alguna manera el que intentarem és aconseguir un diàleg amb els oients per parlar doncs, de les seves sensacions i les emocions que desperta doncs, la seva música, no? A través d'un repertori integrat per Claude Debussy, Manuel de Falla, Paco de Lucía, el mateix Ali Arango, melodies populars catalanes, totes elles amb un ingeniós sabor cubà, no? Perquè Ali Arango, en definitiva, doncs, és un músic, doncs, que va néixer, doncs, a Cuba. Uh-huh. Aquesta sessió, doncs, estarà conduïda, doncs, pel musicòleg i periodista Xavier Echevarría, i insisteixo, no es tracta d'un concert, és més que un concert, no? En el qual, doncs, tant la música com aquesta formació musical com el públic ens acompanyarà el dia 2 de novembre a Caixa Forum Lleida, seran els protagonistes, doncs, d'aquesta sessió que nosaltres hem titulat com Audició Íntima.
Molt bé, doncs, bones propostes, i recordeu que el Caixa Forum està obert. És a dir, sempre donem per fet que tothom marxa, però no tothom marxa de la ciutat o dels municipis propers a la ciutat de Lleida. I, per exemple, el matí de dilluns, doncs, allò, prendre-se-ho amb calma, perquè, a més, estan oberts de 11 a les 2, per prendre-se-ho amb calma, si ets de la ciutat, anar-hi caminant tranquil·lament, fer la visita. Recordeu que us heu de connectar a la web del Caixa Forum Lleida per reservar dia i hora, que és gratuït, però que heu de fer la reserva, i fer aquesta visita i al sortir, doncs, acabar de gaudir de la ciutat. Vull dir que qui diu dilluns, que és festiu, també diumenge, és el mateix. Són com dos diumenges seguits, per entendre's. Potser el dilluns encara és un dia per estar més tranquil. Repeteixo, que no tothom marxa, un servidor, per exemple, però qui marxi, perfecte, però qui no, doncs que sàpigui que té aquesta oportunitat. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres. Un divendres més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A 2:15 el que fem és visitar la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Vosaltres sí que esteu tancats diumenge i dilluns, eh?
Sí, sí. Nosaltres tancarem el dimarts i el dissabte a les 2 del migdia i no tornarem a obrir fins el dimarts a les 10 del matí. Uh-huh.
Antònia, explica'm, que teniu alguna exposició per venir a veure a la biblioteca.
Sí. No, la veritat és que, bueno, hem recuperat ja molt tot el ritme d'activitats i, mira, començarem el dimarts, dia 2 de novembre, a les 6:30 de la tarda, amb una tertúlia literària, aquesta que fem els Dauder, que fem amb escriptors i escriptores lleidatanes, i en aquest cas serà amb el filòsof i escriptor Ferran Sáez. És una tertúlia en la qual els escriptors ens parlen tant de la seva obra literària com ens recomanen 10 lectures que per alguna raó especial els han impactat. I en aquest cas tindrem a en Ferran Sáez. És una activitat que, a més, també la retransmetem amb streaming per mitjà del canal VIP de la biblioteca. O sigui que qui no pugui vindre ho podrà veure també o bé directament en streaming o en diferit, perquè és unes sessions que les deixem gravades.
Allò del model híbrid, que dèiem, eh?
Exacte, del model híbrid, que ara ho estem acotant, però sobretot intentarem que totes les activitats que siguin relacionades amb temes locals de Lleida, intentarem fer-les en aquest model perquè ens quedin gravades i passin a formar part de la col·lecció local de la biblioteca.
Molt bé, molt bé. Una bona iniciativa, sí, sí.
Bueno, mirar de crear continguts. Després, el dimecres, dia 3 de novembre, a les 6:30 de la tarda, també hi ha una nova oportunitat, perquè encara qui no hagi vingut a fer una visita guiada a l'exposició A Néixer un Retret. És una visita guiada que us la recomanem, l'exposició. Si un ve pel seu compte no hi ha cap problema, però el plus o l'aportació que fa la Eva Lega fent la visita guiada val la pena per acabar d'entendre bé tot el contingut d'aquesta exposició. Mm-hmm. I el dijous, dia 4, hi ha l'exposició que tu ara em comentes, que tindrem al claustre infantil, que és Mercury en Art. Uh-huh. És una exposició feta per fer un col·lectiu d'artistes de diferents àmbits i amb diferents suports, que tots han creat una obra d'art relacionada amb el Freddie Mercury. Uh-huh. Ara fa 30 anys de la seva mort i, bé, a diferents llocs s'està fent activitats i actes relacionats amb aquest tema. Nosaltres acollim l'exposició, que el mateix dia 4 a les 6:30 de la tarda, a més, hi haurà una visita guiada tipus performance a càrrec de Dunia Carulla.
Uh-huh. Abans en parlàvem amb l'André Rodríguez, 30 anys, que 30 anys. Jo quan ha dit 30 anys, jo he pensat, sí, sé que fa molts anys, però 30, quan et diuen això de cop, 30 anys, tenint en compte que segueix tan vigent la seva música i la seva veu, fa estrany i tot, eh?
Sí, sí. I pensem que, bueno, que serà una manera de recordar-lo, o també nosaltres farem tota una mostra de fonts, de llibres de biografies, de DVDs i de música, tant del Freddie Mercury sol com de Queens. I, bueno, una bona manera d'aquest mes de novembre algun dia passar una estoneta recordant-lo.
Doncs em sembla bé, lectores i lectors, si a vegades, igual ni ho sabíem que existia algun llibre relacionat, l'Antònia Capdevila i tot el seu equip a la Biblioteca Pública de Lleida us ho busquen. Sí. Ja us faran el racó dedicat a Queen i a Freddie Mercury, i de vegades és allò, descobreixes un llibre, jo què sé, pot ser un fictici, una novel·la, o pot ser més documental, però que no sabies ni que existia, per tant, és una bona oportunitat.
T'he de dir que m'he quedat bastant sorpresa de veure tot el que havia publicat sobre la figura d'en Ben. Uh-huh. O sigui, pensava que tindríem més una recopilació de música i algun DVD, i no, hem trobat també molta cosa escrita al voltant tant de Queen com del Freddie Mercury.
Que bé. Que bé, que bé. Molt bé, molt bé. Bona exposició. Estarà a l'entrada a la dreta, al claustre de la dreta.
Estarà al claustre infantil i juvenil i estarà fins al dia 10 de novembre.
Molt bé.
I, bueno, a més, doncs això, veurem com diferents persones s'han apropat a aquesta figura. Hi haurà també una reproducció del mural que hi ha al Macelles, que hi ha aquell mural així gran del Macelles i inclús amb un petit història de com se va fer aquest mural.
Molt bé. Molt bé, doncs tot això pel que fa a l'actualitat de la Biblioteca Pública de Lleida. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Per cert, que dèiem que aquest cap de setmana llarg és el tema de la castanyada, també es fa això del Halloween, però per mi la castanyada, no sé si Antònia i Maribel, vosaltres sou de castanyada, però de castanyada clàssica. Clàssica vull dir, aviam, que es pot fer amb amics, es pot fer lluny, es pot fer a prop, però quan dic clàssica vull dir amb una plata de... O una plata o allò, amb un farcell de diaris, amb les castanyes a dins, que les treus calentes del forn i el paper de diari ho aguante, i aquella safateta de panellets. No sé si sou d'aquest estil.
Moniatos.
Sí, moniatos, és veritat.
I jo, a mi m'agrada acompanyar-ho amb una mica de raïm. Per a mi ja és el conjunt perfecte.
Ah, caram. Però raïm de menjar, no del de beure.
Raïm de menjar i després la mistela per ajudar a baixar tot, clar. S'ha de fer el pack complet. Jo he de reconèixer que tot aquest tema del Halloween em ve una mica de nou i em costa, però bueno, entenc perfectament
la canalla Antònia,
petita és el que viuen i ja està.
Si voleu, un dia en parlem. Però quina arrel té per nosaltres el Halloween? Si és que no té res, no sabem què celebrem. És a dir, a la castanyada podem saber-ho. És un producte de proximitat, de temporada, la figura de la castanyera, etc. Però el Halloween, per nosaltres, quina arrel té, quina base? No té res?
Mira, et contradic, perquè l'altre dia m'explicaven que realment tota els orígens del Halloween, de fet, és bé de llegendes europees. Ve de tradició europea, el que passa que nosaltres aquí, amb tot el tema de l'Església, d'alguna forma
va passar de llarg.
Però tot el tema dels morts, de record dels morts en aquesta època, que d'alguna forma es tanca el cicle de la Terra, és com tot es plou. Perquè arriba l'hivern, és una tradició europea, però molt antiga.
Imagina't.
O sigui, perquè jo vaig fer aquest comentari, no? I va dir, no, és que és el contrari.
Veus?
O sigui, a Amèrica fan això perquè és una tradició, crec que indoeuropea.
O sigui, ells ho van abraçar i nosaltres ho vam deixar passar de llarg. Bueno, prefereixo la castanyada, Antònia, què vols que et digui?
No, jo sí.
Josep Ramon Jové, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Castanyada o Halloween?
Bueno, jo soc més de castanyada.
Vale. Però tu també tindràs a la taula les castanyes, també les emboliques amb paper de diari, allò calentetes, i els panellets i la mistela, com diu l'Antònia?
Sí, farem així, seguint la tradició.
Clar que sí. Parlem amb el Josep Ramon Jové, ja saps que és l'organitzador del Jazz Tardor. Aquest any arriben a la 38a, a la 28a edició. Ja et posava anys. Josep Ramon, no, 28a edició d'aquest festival. A veure, 28a, que es diu ràpid, però són 28 anys que han passat, o sigui que poca broma. I està a punt, això, Josep Ramon. La setmana vinent, dissabte de la setmana vinent, comenceu a l'Auditori Enric Granados,
Sí, comencem el dia 6 i comencem molt forts, perquè hi haurà la presència a Lleida del Cuban Jazz Syndicate, una banda
liderada per dos músics de cubans increïbles, que són el pianista Pepe Rivero i el saxofonista Ariel Bringer, i ells porten el seu concepte del que és el Latin Jazz actual, doncs, al jazz estrenador, i estic segur que serà un inici allò explosiu, no? Estic esperant en candeletes.
A més, busqueu, o sigui, els buscadors poseu Jazz Tardor, ja us sortirà, la web és quadrantcorner.com /jazztardor, però us busca, us sortirà. Però és que a més aquest concert que ens estava explicant ara té una peculiaritat, i és que es farà a la sala 2 de l'Auditori Enric Granados, i jo crec que és una sala espectacular per veure i viure el jazz, Josep Ramon, perquè a més es pot estar molt a prop dels músics.
Sí, d'una banda, com tu has dit, ho has explicat molt bé, aquesta proximitat amb els músics, perquè el jazz és una música canviant, és una música que té molt ingredients d'espontaneïtat. Llavors, les sales que permeten la proximitat amb els músics fan que el públic se'n pugui adonar molt més de tot això.
Sí.
A més, és una sala amb una sonoritat espectacular, la qual fa que l'amplificació necessària sigui mínima. En aquest cas, sol amplificarem la veu que hi ha en alguns, però en alguns moments d'aquest concert. I bé, no sol serà un bon concert de Latin Jazz, també serà un concert on la gent gaudirà d'un so espectacular.
Uh-huh. I el diumenge de la setmana vinent, o sigui, no aquest diumenge, que és la Castanyada, l'altre, però us ho diem en temps perquè feu agenda, al Teatre Municipal de l'Escorxador, tenim la segona cita d'aquest Jazz Tardor amb Huntertons.
Sí.
I la Shaina Steel.
Sí, els Huntertons són una banda, en realitat són músics residents a Nova York, però la música que ells fan està totalment vinculada a la tradició del sud, a la tradició de Nova Orleans. És música d'alta qualitat, però al mateix temps és una música molt comunicativa que arriba al públic i fa vibrar a tothom. I el fet de que estiguin a Lleida amb una convidada tan especial com és la cantant Shaina Steel, amb tot aquest poder i aquesta, diguem-ne, això és com un volcà en acció, no? No sé si és apropiat, però en fi, el tema és que serà un concert que serà un dels punts, diguem-ne, tècnicament i a nivell de música més comunicativa, serà un dels punts àlgics, el Jazz Tardor.
Si et sembla, Josep Ramon, les properes setmanes anirem convidant per anar avançant el programa del cap de setmana, perquè el Jazz Tardor no s'acaba aquí, tenim fins a 9 propostes, fins al proper dimecres 1 de desembre, i pràcticament cada setmana tindrem actuacions. Escolta, de les que no has dit encara, digue'm aquella que dius, mira, aquesta estic orgullosa de que haguem aconseguit que vinguin aquest any a Lleida.
Bueno, te diria diverses.
Pues
si me demanes una sola, te diria diverses.
Pues diverses.
Una sola com a proposta atrevida, com a proposta que permetrà al públic de Lleida doncs, començar a vislumbrar el que serà el jazz, o les tendències del jazz en les properes dècades, doncs el Black Jazz Art Collective, no? Aquest col·lectiu de músics de Brooklyn, que cada un dels seus components és un mestre amb majúscules, i que estan escrivint les línies que marcaran el futur del jazz i el privilegi poder-los tenir a Lleida. I a més, també en un espai reduït, perquè ells actuaran a la sala d'actes de rectorat de la Universitat de Lleida.
Escolta, Josep Ramon, ara has dit una cosa que potser a vegades el que estem vivint a l'actualitat no ens n'adonem. El jazz, tu que ets un entès del jazz, ha patit canvis i s'ha enriquit de diferents influències. O sigui, al llarg dels anys hi ha diferents branques del jazz, no? Però clar, això a vegades donem per fet que ja s'ha acabat, i ara tu parlaves de que no, de que el jazz segueix evolucionant. O sigui, d'aquí uns anys ens hem d'adonar que el jazz seguirà canviant, oi?
El jazz canvia. De fet, jo, per exemple, que he tingut moltes vegades l'experiència d'estar viatjant amb grups de jazz, fent concerts en una gira, doncs veus com el mateix repertori el toquen una nit i a la nit següent toquen-lo en una altra ciutat ja evolucionant.
Imagina't.
És una de les característiques del jazz, no? aquesta capacitat de mutar-se, de transformar-se. I sí, continua evolucionant. Potser deuria com a si em permets, i molt breument, és que el que ha canviat és que històricament el jazz es feia evolucionar a través de músics que es consideraven grans individualitats. I avui en dia ja és més a través d'idees més col·lectives o d'aportacions on sumen més, més idees de diferents creadors.
Bueno, és curiós això, és que el jazz està viu. A mi sempre m'ho han dit així, el jazz està viu i per tant és el que deia ara el Josep Ramon. Escolta, d'un dia a l'altre, la mateixa peça, els mateixos músics doncs ja s'enriqueixen de la seva experiència del dia, d'estar en una ciutat diferent, del viatge, del que sigui, però allò sona diferent. Josep Ramon, escolta, que ens plantem a les dues. Encara ens quedarà molt per parlar d'aquesta nova edició d'aquest festival de jazz tardor de Lleida, 28a edició. Hem parlat amb el Josep Ramon Jové. Josep Ramon, enhorabona, gràcies i cuida't.
Gràcies i fins aviat.
I Antònia Capdevila i Maribel Tost, també, com sempre, un plaer, que tingueu bon cap de setmana. Aprofiteu i ja m'ho explicareu, eh?
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. I nosaltres ja ens plantarem a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps que ets un plaer que ens hagis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Acaba d'aprofitar el divendres, que ja parlem del cap de setmana, però si estem a les 2 de divendres, queda molt de divendres. Per tant, acabem de viure el divendres, aprofitem el cap de setmana llarg, que després costa molt d'arribar. De fet, no tenim un cap de setmana llarg fins al primer de desembre, faltarà un mes. I, per tant, anem a viure'l. Gaudeix, recorda la mascareta, la distància i tot això, que els índexs no acaben de baixar del tot. I dimarts hi tornem, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez i t'esperaré aquí, a COPE Lleida. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?